Al matí, a Ràdio Sabadell.
I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. What's going down? What's going down?
Des de les 9 del matí fins a 2:15.
What's going down?
Amb Raquel García.
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Taulí, el CEDIAP, atén cada any una mitjana de 2.000 nens i nenes de fins a 5 anys amb trastorns del desenvolupament. Aquesta unitat, que just compleix 40 anys de vida a l'Hospital de Sabadell, s'encarrega de diagnosticar possibles retards en la comunicació o a la motricitat d'aquests nens i nenes. Així mateix, els atén d'una manera transversal per aconseguir avenços, uns passos endavant, que serien molt difícils o fins i tot impossibles si el diagnòstic es fes quan són més grans. Per conèixer a fons aquest servei, avui tenim amb nosaltres a la coordinadora del CEDIAP, a la Montserrat Torres. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
També ens acompanya la Salut i en Javi, que són els pares de l'Arlet, una de les nenes que fan ús d'aquest servei. Bon dia i benvinguts.
Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Primer de tot, voldríem que ens expliquessis, Montserrat, en aquest servei hi poden arribar nens derivats de pediatria, de neonatologia o fins i tot de les escoles. Quins són els elements que fan saltar les alarmes i els professionals i els familiars, i veure també quins són els problemes més habituals que us trobeu?
Molt bé, doncs, com molt bé has explicat, jo crec que ja està el tema molt ben introduït. Diríem que les alarmes salten en el moment que sigui el pediatre, sigui la pròpia família a vegades, o sigui la professora de l'escola bressol o de l'escola de primària, detecta que un nen o una nena d'alguna manera presenta alguna alteració en el seu desenvolupament o alguna dificultat amb la seva conducta o amb la manera com gestiona l'entorn o amb la manera que s'enfronta al dia a dia dels hàbits quotidians, no? En aquest moment, d'alguna manera, algú es fa ressò d'aquesta preocupació i encén el que seria la derivació cap al CEDIAP.
I llavors, un retard en la comunicació o en l'edat que es comença, quan es comença a caminar, pot tenir conseqüències a llarg termini? Per què és necessari tractar aquests nens i nenes en aquestes edats primerenques?
Vale, la importància de la primerenca, per un costat, és perquè és un problema o una alteració en el desenvolupament, és quan es posa en evidència, és el moment en què comença a donar la cara. A vegades aquests primers símptomes són subtils, costa de veure'ls dir la transcendència, costa de veure'ls dir fins i tot la significació de cara a un futur, però també a vegades costa saber si realment estem parlant d'una alteració que tindrà conseqüències o simplement és un risc o és una variant de la normalitat. Penso que és la funció del centre de desenvolupament, per això hi ha especialistes en diverses disciplines, el poder diferenciar el que és un retard evolutiu, que pot ser transitori, d'un retard que d'alguna manera sí que pot orientar-se cap a un trastorn que pot ser més significatiu de cara al futur i la vida d'aquesta criatura.
I us arriben casos que es podrien haver detectat molt abans o són només casos aïllats els que es detecten massa tard?
La idea del massa tard a vegades està com, o massa aviat, no? Com sobrevalorada també. Jo crec que les alteracions del desenvolupament, cada una d'elles té el seu moment de detecció òptima. O sigui, hi ha nens que es poden detectar des del moment de naixement i altres es aniran detectant a mesura que el desenvolupament d'alguna manera va posant en marxa les funcions i a cada edat li correspon una funció que ha d'engegar i que ha d'alguna manera organitzar-se. Llavors, tots els trastorns més de tipus de psicomotriu es posaran més evidència durant el primer any de vida, però els problemes de llenguatge no els veurem fins a partir del segon any, segurament. Quan hi ha altres problemes més relacionats amb la conducta, amb disfuncions més de tipus de desadaptatiu, potser a partir dels 3 anys. Jo diria que aquí al territori nostre la detecció és molt bona, francament. jo suposo que també en part per aquests 40 anys de trajectòria ha fet que funcionem com una xarxa que realment està com molt, molt ben comunicada, fins i tot en casos de dubtes, doncs, les escoles ens truquen, tenim aquest cas, què et sembla, seria per derivar-lo? No, fins i tot els pediatres, si tenen dubtes, truquen, vull dir que la detecció no, no és un problema, tot i que sí que és veritat que hi ha aquell cas que d'alguna manera ens estranya que no hagi vingut abans, però serien casos realment molt, molt aïllats.
Clar, en aquest sentit, explica'ns una mica quins són els professionals que treballeu en el SADIAP, i perquè em sembla que és interessant, no?, o important, sí, que l'abordatge sigui transversal.
Sí, potser aquesta és una de les grans fortaleses del SADIAP, no?, que té aquesta multiprofessionalitat que fa que el diagnòstic sigui abordat des del punt de vista neuropediàtric, psicològic, també des del punt de vista social, i que després també el seguiment i la intervenció terapèutica, doncs també tenim professionals especialitzats en fisioteràpia, en logopèdia, en tractament de psicoteràpia i psicopedagogia, o sigui que de cap una manera cada nen pot tenir el diagnòstic d'alguna manera neuropsicològic i també tindrà la intervenció terapèutica adequada al seu problema, i no solament al seu problema, sinó a cada moment evolutiu, perquè a vegades la fisio fa la intervenció durant el primer any perquè l'impacte de l'alteració serà psicomotriu, aquest nen ha de fer tots els canvis posturals fins que inicia la marxa, l'equilibri, etc. Però igual després, doncs, aquest nen necessitarà una intervenció més de logopèdia, o sigui que els professionals estan, no perquè intervinguin tots i tots alhora, sinó a cada moment i quan és precís, no?, per cada nen.
També en molts casos l'atenció no es limita només als nens, sinó també a les seves famílies. Què és el que acostumen a necessitar?
Bueno, la família normalment ve amb un motiu de preocupació. El que necessiten a vegades és una mica posar valles al camp, que dic, no? Perquè a vegades estan molt preocupats i a vegades la preocupació i la por fa més mal que a lo millor saber realment de què estem parlant i saber exactament això què significa i quin projecte o quina perspectiva té de futur. A vegades, si els problemes d'alguna manera ja donen la impressió de que seran greus o que tindran una repercussió al llarg de la vida, doncs evidentment això per uns pares és una situació, pues, d'entrada nova, inesperada i altament estressant per tota la responsabilitat que suposa, no? Però sobretot per la incertesa, no? O sigui, que jo crec que ajudar a combatre la incertesa, donar elements d'informació, que no sempre és donar molta informació, sinó a vegades regular-la, no? Perquè avui en dia que hi ha tanta informació a l'abast d'internet, doncs moltes vegades aquesta recerca d'informació amb un nivell d'ansietat que es té a vegades molt alt fa que sigui desbordant, que sigui poc sana des del punt de vista de com aquesta informació té significat sobre la vida del teu nen, no? Que no serà igual que el que està escrit, segur que no. Nosaltres sempre diem als pares, els nens no s'han llegit cap llibre, no s'han llegit res, o sigui, hem de mirar aquest nen i hem de mirar la situació d'avui i veure una mica com li organitzem un demà millor.
Doncs precisament per això tenim una d'aquestes famílies que ens explicarà el seu cas. Són, com els hem presentat abans, la Salut i en Javi, que passen molt de temps en el SADIAP, on la seva filla, doncs, l'Arlet, rep l'atenció necessària. Expliqueu-nos, ella pateix una malaltia minoritària, no? Com vau rebre, doncs, aquesta notícia? Perquè em sembla que només se'n coneixen 12 casos al món. Quina és aquesta malaltia i també, doncs, com vau saber que necessitava, doncs, aquesta atenció?
Doncs la malaltia és una petita pèrdua d'informació d'un cromosoma. Els cromosomes, els éssers humans, tenim dos de cada, i en el cromosoma 19 hi ha un que el té complet i l'altre que hi ha una petita part que no la té. Això ha fet, doncs, que, bueno, va néixer amb una luxació de malucs, un forat aquí al cap, i diverses coses que, bueno, que han fet que tingui aquesta malaltia. Uh-huh. També és cert que es coneixen només 12 casos, probablement perquè la prova que li van fer per detectar-lo porta uns 6-7 anys que es fa. Fins ara no hi havia la tecnologia per trobar tan concretament aquesta manca de cromosoma. Llavors, la informació és escassa, els 12 casos són semblants, no són exactes, i què hem d'afrontar? Pues no sé què passarà, ni com evolucionarà. Jo he de dir que, per la meva part, tendeixo a ser optimista sempre i dic, bueno, de moment no hi ha límit, no? La meva dona és diferent, ja explicarà ella si vol. I bueno, ho van detectar després del naixement, perquè ella sí que van veure que poder patir algun problema durant l'embaràs, perquè no creixia, i un cop va néixer li van fer les proves genètiques i van detectar aquesta pèrdua d'informació.
Salut, explica'ns, a veure, com és el vostre dia a dia i com és l'Arlet, quines dificultats té?
Bueno, ara com ara, l'Arlet és una nena que té dificultats a l'hora de la parla, cert és que té, ara té 2 anys i que diu molt poques coses, comença a arrencar, també estem començant a estimular-la de manera que pertoca, va començar a caminar més tard del normal, a partir dels 9 mesos, a nivell d'alimentació doncs no creix lo suficient, pesa 6,5 quilos, ara li hem posat una sonda per veure si l'ajudem a créixer mica en mica, i el dia a dia és molt, molt viure al taulí, ens passem per de moltes hores al taulí, doncs ara té uns 8 especialistes diferents i és entre metges i el CDIAP. Aquest és el dia a dia de l'Arlet.
Clar, suposo que ha de rebre moltes atencions diferents, no? El CDIAP, suposo que també, doncs, si només pesa 6 quilos i té 2 anys, doncs estimular-la, no? Perquè doncs, agafi pes, no? I que vagi creixent, i també doncs, per doncs, estimular-la a nivell motriu, suposo, no? I de parla.
Sí, ara fins als 2 anys hem estat només amb la fisioterapeuta, i que la vam començar els 2 mesos, i llavors inicialment era... Tot era estimulació visual, no? Mica en mica vam començar a fer l'estimulació motriu i ara estem pendents d'una valoració psicopedagògica, no? Doncs per el tema de la parla, de la comunicació amb els altres, i és mica en mica anem passant per tots els especialistes que hi ha al CDIA.
I esteu notant progressos des de que vau començar doncs, a anar a aquest servei? Com veieu a l'Arlet? Està més estimulada?
Sí, des de que vam començar, que la va començar els 2 mesos, llavors comparar és difícil perquè ha estat tota la vida anant, però sí que és cert que l'Arlet és una nena que li costa, com t'ho diria, hi ha coses que un nen fa per inèrcia, per naturalesa, i a l'Arlet trobem que això no li surt, però un cop li ensenyes ho aprèn molt fàcil. Llavors amb l'afició, el CDIAP li va molt bé per això, perquè i cada vegada aprèn més ràpid, no? Ja no li surt, però allà fa l'estimulació, li ajuden a aprendre i bueno, i tira endavant, està molt espavilada.
Clar, suposo que vosaltres també rebeu ajuda, no? O consell per part d'aquests professionals. Què és el que més valoreu d'aquesta ajuda, precisament? En què? Doncs noteu que vosaltres també esteu millorant com a família.
Una de les coses que vam notar, no, és al principi quan tu reps un diagnòstic d'aquest tipus, no, que et diuen que és una malaltia minoritària, que no tenien informació de res, és la nostra primera filla, llavors és tot de nou, no? I vam anar a parar a CDIA i allà totes les preocupacions que tens doncs te les esvaeixen una mica, no? Tu tens qualsevol dubte, te l'expliquen, et tranquil·litzen, vull dir, tenen cura del pacient, no? És a dir, de la meva filla, però també han tingut cura de nosaltres, no? Sempre ens han guiat, qualsevol cosa que hem tingut, qualsevol por, ens han ajudat. Ens han fet una mica de teràpia, jo diria també, a nivell psicològic, però sempre una cosa oficial, però sí que és una cosa que molt de tu a tu, i ens hem sentit molt pròxims, la veritat és que...
També us donen pautes per ajudar doncs, a l'Arlet a estimular-la a casa, per exemple?
Ens donen pautes, sí, sempre quan nosaltres preguntem. És a dir, són coses que ens surten inquietuds, i si fem això, i si això li va bé, diuen, no, encara és massa d'hora, o podeu provar a fer, o no, li seria més fàcil amb ella si a casa tinguéssim... I són sempre consells que la veritat és que ens han anat molt bé.
Com dèiem doncs, al principi, Montserrat, a les instal·lacions del taulí passen cada any uns 2.000 nens i nenes. La demanda, però, em sembla que és més alta. quants casos creieu que en podríeu doncs, arribar a atendre si tinguéssiu més recursos i més personal?
Bueno, la nostra atenció depèn... O sigui, nosaltres estem integrats dintre el servei de pediatria, val? Això ens dona realment, jo crec, un alt nivell de deficiència perquè estem molt ben coordinats amb totes les especialitats pediàtriques i més amb casos complexes com l'Arlet, no? El fet de tenir el genetista a la casa, de poder contactar amb l'endocrino, de poder resoldre tots els dubtes, jo crec que podem donar a la família una sensació més integrada, no? De que són moltes especialitats, però una única nena, una única família, val? Llavors, a nivell econòmic, d'alguna manera, la subvenció ens ve donada per la Generalitat, pel Departament de Benestar Social i Família, que atribueix a nivell de territori un número d'hores. Llavors, aquestes hores són les que hem de gestionar nosaltres per donar resposta doncs, a la població infantil entre 0 i 5 anys, 11 mesos. Val? Llavors, això fa que sempre hem de tenir l'equilibri entre els nens que hem d'agafar, els nens que han de marxar, no?, i que molt sovint doncs, no trobem mai el moment bo per dir ara és el moment de baixa. Els pares ho viuen com una pèrdua perquè passen a ser una atenció diferent. El que està clar que nosaltres hem de prioritzar l'edat de 0-3, hem de prioritzar els casos més greus i més complexes. Aquesta és la nostra prioritat.
Però, clar, us ho demano tots. Trobeu a faltar un servei similar que doni doncs, servei a la segona infància o a l'adolescència? Perquè, doncs, com els comentaves, doncs, sembla que la derivació no, queda trencada, no?
Sí, bueno, queda trencada, però també té el seu sentit. O sigui, que l'atenció precoç té sentit per la plasticitat cerebral que hi ha en aquests primers anys de vida, on el desenvolupament fa un creixement exponencial molt gran, on els canvis evolutius són enormes i on realment l'impacte de l'entorn, tant per bé com per no bé, d'alguna manera té com més conseqüències, no? Quan el nen ja és una mica més gran, doncs sí que les seves dificultats estan com més ben dibuixades, no? Que té un trastorn de llenguatge, ja sabem què és el que li passa, doncs segurament tindrà un logopèdia a l'escola, si té un trastorn més de tipus psiquiàtric, doncs segurament l'atendrà en el centre de salut mental infantojuvenil. O sigui, sí que es veu com una pèrdua la sensació d'integració, de que tot està junt, d'aquests cuidados tan intensius de les primeres edats, però jo penso que després tampoc és que es quedi desdibuixat o que realment no hi hagin recursos. Sí que hi són, diferents.
I els pares, creieu que l'Arlet haurà après tot el necessari perquè després doncs, pugueu afrontar la seva malaltia?
Jo crec que mai aprendrà, no? Ningú està aprenent tot el necessari, sempre estem aprenent. Però sí que és veritat que una part, no? El CDAP és una part molt important, que és important, no? Que sí que és veritat que quan som més petits és quan s'ha de tenir més atenció, però sí que és veritat que penso que a partir dels 6 anys és com, bueno, jo com a mare penso que és molt d'hora, no? I que després què passarà, no? Vull dir, també és veritat que el CSMIG, però no és una atenció tan directa, no és una atenció tan, jo diria, tan casolana, no? Perquè t'has de tu a tu tant. I potser sí que et quedes, almenys com a pare, com, i ara què? No? M'han cuidat tan bé aquí, i ara què?
Doncs moltes gràcies a tots tres per explicar-nos com és aquest servei i doncs, per passar pels estudis 1 de Ràdio Sabadell. Molt bon dia.
Molt bon dia,
gràcies.